A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest dimarts, després de un pont que ha sigut beneficiós per al país, i en parlarem. Avui, per arrencar aquesta setmana, doncs, tinc dos tertulians enèrgics aquí en conversa. Josep Maria Cucalón, Cuca, per als més propers i íntims, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
I per fer-nos companyia també a l'estudi, no diria una persona que puc tenir de tant en tant, segons la seva agenda i la seva disponibilitat, però estic molt content de tenir-lo aquí avui amb nosaltres. Gabriel Ubach, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Bueno, avui, com sou dos persones d'experiència, tenim bastanta cosa a l'actualitat. Arrencava el programa dient que, bé, Pont de la Puríssima, molta gent, per no dir moltíssima gent, les expectatives de mobilitat no han estat gaire lluny de la realitat, de 55.800 a 58.000, deixant 2.000 de calaix que no anaven pas gaire lluny. Ningú es queixa, hotels satisfets, comerç satisfet, tothom satisfets, potser els treballadors una miqueta menys.
Bueno, és el que t'anava a dir, Vull dir, ningú es queixa en el sector empresarial, el que és els treballadors, no crec que hagin tingut la compensació que han tingut els empresaris amb aquest pont.
Bueno, això és cert, que sabem que malauradament el Pont de la Puríssima, o per sort, porta molta feina. El que sí, es deia que alguns restaurants en sectors d'esquiar no han pogut obrir per tema de falta de mà d'obra i de personal, i també potser, no diríem que estem morint d'èxit, però amb les dificultats, doncs, de poder tenir gent per tot el volum de problemàtiques que sabem al país, també, doncs, minva la qualitat de servei, també. I això és contraproductiu per l'imatge del país, també.
Sí, però quan tens una patronal que nega l'IPC a la majoria dels treballadors del privat, quan el sector públic ja ho té, doncs jo crec que una cosa fa l'altra, no? Aquí volem duros a quatre pessetes. Aquí el que volem és mà d'obra qualificada, tindre una clientela de primer nivell, però tindre salaris mineuristes. I quan parlem de que l'IPC és l'índex de preu al consum, que és el que puja la vida any rere any, i que això es nega a tots els treballadors i treballadores del sector privat del Principat d'Andorra, a mi personalment em preocupa moltíssim aquesta mentalitat empresarial que hi ha en aquest país.
Del que diu el Gabriel, Cuca, cert que tu vas dir més d'una vegada en una tertúlia, quan vas venir al país fa més de 50 anys enrere, guanyes el triple.
El triple que guanyava allà tinguent càrrec.
Exacte.
Tinguent càrrec allà, guanyava el triple aquí sense tindre càrrec, no? És cert, l'empresariat andorrà i les polítiques que s'han fet durant aquests 45-50 anys han portat a on estem ara. La vivenda, per exemple, ha sigut caríssima tota la vida, però jo quan vaig vindre aquí no pagava més enllà d'un 30% del sou, quan avui, pues, la gran majoria de la gent, i ara ja no parlo del sou mínim, parlo del sou mitjà, bueno, medià, paguen més d'un 50%, en molts casos, de lo que hi ha. Per tant, això ens ha portat a la carestia que ens porta aquest tipus d'economia, que és l'economia liberal, ultraliberal.
Neoliberal, Neoliberal.
Bueno, neo, digue-li neo, ultra, el que vulguis, però és, bueno, el camí. Jo no vull ser Estats Units d'Amèrica, amb tots els respectes pels estadounidens. Jo vull semblar més a Finlàndia, Noruega, Suècia, Dinamarca. Em vull semblar més a aquests països que no als altres, no? Per tant, això està resumit en dues paraules claus que en aquest país són bastant nefastes, per dir-ho d'alguna manera, que és, ja que paga més, tots els que tenen més, perquè els que tenen menys puguin subsistir i està bé. I el govern no ho té de deixar tot a la mà del sector privat, sinó que té de fer segons quines polítiques, perquè si no la llei de l'economia no funcionarà, no es pot deixar tot a la llei de l'oferta i la demanda, perquè això només pot funcionar si el govern fa la competència en aquests privats que posen pisos a lloguer a 2 i 3.000 euros. i més. I, per tant, perquè això funcioni, doncs el govern té de tindre no 10 pisos ni 50, potser n'ha de tindre 3.000 per la dimensió del nostre país, per fer la competència als privats, però perquè això obligarà, sense que hi hagi una llei de bloqueig de lloguers ni de res, ni que hi hagi intervencionisme, això obligarà, la llei del mercat obligarà que els privats hagin de baixar la seva demanda de lloguer, perquè si no, no llogaran els pisos, només aniran buscats els del govern. I si això es comença a fer, amb un 5% del pressupost anyal es pot fer fent que els comuns donin terrenys per construir vivenda i el 5% del pressupost anual es doni per construir pisos. Si es comença ara, potser dintre de 20 anys els meus nets no tindran problemes. Si no, els meus besnets en seguiran tinguent.
Va més enllà, eh? Nosaltres fa 15 anys, ja quan hi havia el Víctor Fillol en aquell moment, que era el ministre de lo que és l'habitatge, nosaltres vam anar i ja vam dir que s'havien de fer pisos de protecció oficial, que no té res a veure amb els pisos socials que està fent avui en dia la senyora Conxita Marsol. És que no té res a veure una cosa amb l'altra. Però el govern té l'habilitat de barrejar-ho tot. I com que ho barreja tot, doncs tira, embolica que fa fort. El problema que tenim és aquest. En aquell moment, el senyor ministre ens va dir, no, Gavi, això en aquest país no es pot fer. Seria un error fer pisos de protecció oficial. I a més va afegir, tu tranquil, que d'aquí un temps en sobraran de pisos en aquest país. Ja ho hem vist, eh? Les polítiques neoliberals de Demòcrates per Andorra, on ens estan portant. Però no solament amb això, també amb salaris ens estem trobant amb el mateix punt, no? Un professional de la seva feina, una persona que està qualificada, que té feina a Espanya, que té feina a França, què vols que vingui a fer en aquest país? Què li pot oferir a Andorra amb salaris superbaixos, amb una alta especulació immobiliària que ha sigut promocionada pel mateix govern de DEA i continua sent promocionada pel govern de DEA i que es negue a fer pisos de protecció oficial per tota la ciutadania andorrana. No solament pels nostres joves, com moltes vegades sentim, sinó pels nostres jubilats, per als treballadors i treballadores d'aquest país, i perquè tots plegats puguem tindre una vivenda pròpia. Estem en un país que un 70% de la població d'aquest país viu de lloguer, quan els països veïns o els països de l'extraradi, quasi tots, viuen, és al revés, el 70% viuen en propietat i només tenen el 30% de problemàtica del lloguer, no? Nosaltres és al revés. Nosaltres això se'ns està menjant tot. Jo parlo amb empresaris i em diuen, Gavi, no pot ser, nosaltres no podem pagar amb un camarer 2.500 euros com vosaltres heu demanat al Consell Econòmic i Social. Sí, però li podeu demanar 3.000 euros per un pis d'una habitació a Canillo. Això sí que ho podeu fer, veritat? Aquest és el problema d'aquest país.
Del que dius, Gabriel, i el que tu comentaves, Cuca, parlàvem de salaris, a l'agost sortia el salari mitjà, de quasi 2.600 euros, 2.598...
Però no és veritat, no és real.
La reflexió que us faig és que, una, que la realitat és aleatòria, per dir-ho així, el que després és quantes persones potser tenen dues feines per arribar a aquest promig.
Aquí està el quid de la qüestió. Nosaltres hem demanat al Consell Econòmic i Social, a la senyora Conxita Marsol, com que és la presidenta i és la ministra que ho porta, nosaltres li demanem, escolti, nosaltres el salari mínim interprofessional s'hauria de calcular per 40 hores. Aquest salari mitjà que estem parlant, o medià, digue-li com vulguis, s'hauria de comptar per 40 hores.
És que no és pas el mateix, eh?
Clar, és que és aquí el quid de la qüestió. Aquí, salari medià, fiquem tot a dins el mateix sac. Dies festius, vacances no treballades, aquí tot entre aquí. Nosaltres fa dos anys que estem demanant al Consell Econòmic i Social, i el Consell Econòmic i Social ho està demanant a FEDA, que és molt fort, saber quin és el preu dels pisos, demanem a la CAS saber per 40 hores quin és el preu exacte que estem parlant, no? Per treure precisament aquest salari medià per 40 hores. Però com la casa ens diu, és que com que nosaltres no ho tenim desglossat, aquí salari medià i entre tot, entre primes, entre cosines, entre inclús, perquè es quantifica el que són el salari en espècie, aquí entre tot. Llavors és impossible saber aquest salari medià o aquest salari mitjà o aquest salari mínim interprofessional quan és per 40 hores.
És fort el que estàs dient, perquè en el segle XXI que estem, que tenim una quantitat de possibles dades estadístiques i tal, que no es filtri o que es vulgui, diguem, filtrar, perquè potser seria un número que no agradaria el resultat final, segurament.
Bueno, és que al govern no li interessa, això és com sapiguer, nosaltres estem farts però cansats de demanar que hi ha d'haver un registre de la propietat que sigui gratuït i que sigui públic, i el govern ens el nega totalment. No, ara no toca, ara no toca, ara no toca. Tanta cosa estarem que amagar aquesta gent, sincerament. Perquè jo no tinc cap problema perquè la gent sàpiga el que tinc o deixo de tenir. És meu.
Tot va lligat, clar. Si no es té això, no se sap quan he de cotitzar amb impostos. Tot va lligat.
No.
Això no sé gaire intel·ligent per lligar-ho, i fàcil.
Però abans el problema és aquest. El govern ens diu, és que això no servirà de res. A veure, el govern no li serveix de res sàpiga de qui és què, o qui és el propietari de què.
I tant.
Jo penso que sí, que el govern li podria ser una radiografia molt important de lo que és sobretot l'habitatge en aquest país.
El que no interessa és saber que jo, que sóc de govern, doncs he de pagar 100 i només pago 10. I per tant, això és el que no interessa. I he de pagar 100 per lo que tinc. Per lo que tinc, però com no se sap lo que tinc, doncs només em pago 10.
No, clar, cada vegada que necessitem números, que parlem d'habitatge, que parlem de salaris, ho hem d'anar a la CAS, ho hem d'anar a FEDA, ho hem d'anar a buscar... A veure, volem saber quants pisos tancats hi ha a Andorra. Bueno, doncs imaginem-nos, el que ha fet govern és anar directament a FEDA a demanar quins són els pisos que no tenen consum. A veure, el govern d'Andorra no pot tindre un registre de la propietat i saber exactament de qui és què? Doncs pues no interessa. Als senyors del govern de DEA no els interessa això.
Però de DEA i dels que havien abans, no se t'olvidi, eh?
Sí, bueno, però són tot del mateix color, és el mateix pal, És el Demòcrata Espanyol d'Andorra i els partits que li donen suport
de
com
dreta,
aquest govern.
De dretes, tots ells.
Totalment.
Del que dieu, això condiciona una part de la societat, no diem a viure de subsidis, però a tenir una certa ajuda per part de govern, o sigui, tenia una dependència. Clar, la notícia era que del 3 de 4 sol·licituds de l'ajuda a l'habitatge són resoltes favorablement, això fa un 70 i alguna per cent, l'altre no es pot donar satisfacció, però evidentment tot això té un cost per a la societat, té un cost de govern.
Però va més enllà, perquè això és el timo a l'estampita. Perquè, clar, estan donant unes ajudes que una persona normal, un treballador normal, no hi pot accedir-hi. Clar, ara acaben de treure unes ajudes que, bueno, sí... titulars, el govern et paga els 7 primers anys, o sigui, tot el que és, els interessos dels 7 primers anys, el que no diu és que després els has de tornar. Oh. Llavors, una persona que es fica en un pis de 600.000 euros en amunt, i que a més, al cap de 7 anys haurà de pagar els interessos que no ha començat pagant, quan sabem, tothom ho sap, que els primers anys de la hipoteca el que pagues més que res són interessos, perquè el capital, l'amortització de capital ho fas al final, això és el timó de l'estampita. Una altra cosa és que vas allà, demanes un pis i et diuen, bueno, sí, per tindre un pis has de tindre un salari de tal i després no has de poder tindre, per dir alguna cosa, un pis a fora d'Andorra. Escolti, si el meu pare em va deixar un pis a Sabadell o a Cornellà o on sigui, o a Almeria... Sí. És que... Jo no me n'aniré a viure a Almeria, però bueno, què he de fer amb aquell pis? Me l'he de vendre per poder viure dignament al meu país? Hòstia, és vergonyós.
Jo per això sóc contrari, verticalment contrari, a les ajudes. Perquè
jo també.
Jo el que vull són drets, no
jo
ajudes.
També.
Que hi hagi pues, nostre senyor a dalt d'un despatx que diu en aquest sí i en aquell no. Jo vull drets, si compleixo els requisits per tenir els drets, només he de complir-los. I una vegada tinc el dret de aquell senyor que està dalt de tot dient sí o no, desapareix, perquè ja el tinc el dret. Per tant, jo vull... Deixa'm parlar una mica, Gavi, perquè si no més parlaràs tu. estem amb un impàs de que ha arribat tant el liberalisme a la societat, doncs, de que ara no es té vivenda, no es té un treball ben remunerat. Que sempre hem tret pit d'això, la sanitat d'aquest país comences a tenir cues exagerades perquè et puguin atendre, comencem a perdre qualitat amb la sanitat, comencem a perdre qualitat en la seguretat ciutadana, que també treiem pit d'això, i comencem a perdre, i si seguim per aquest camí, serem pitjor que el barri de la Mina de Barcelona, que és on estan tots els delinqüents, o pseudodelinqüents. Per tant, atenció a lo que estem dient. No són formes de mirar la societat des d'un angle o des d'un altre, sinó són que tot això porta unes conseqüències darrere que les puguem pagar molt cares. Jo, per l'edat que tinc, segurament no em donarà temps a pagar-ho del tot, però els meus fills i els meus nets de ben segur que pagaran si segueix perquè arriba. Això hi ha que fer un gir a l'economia del país, la manera que tenim de finançar-los, jo diria està de 180 graus. No dic de 360, perquè si no estaria al mateix lloc, no? Però de 180 graus em sembla que sí, perquè estem perdent allò que ens ha fet i que ens ha donat publicitat al món de ser un país econòmic ric, segur, amb benestar social, amb això, atenció, que estem perdent les nostres claus. Només ens cal perdre ja la de l'educació, perquè llavors ja la mina.
Però, Cuca, jo crec que el gran problema que tenim és que anem com un pollastre sense cap, i m'explico. El que no pots fer, el que no podem fer ara, i estem sentint aquests dies, és gent que tenen la majoria dels pisos d'aquest país sortir a la palestra dient no, és que ara s'ha de regular el que és l'edificació en aquest país. Ara, que ells ja estan servits...
Ah, és sempre que ara... hem anat igual amb això,
clar,
eh?
Sí, sempre hem anat igual. Però clar, ara ens trobem amb un punt de dir quan nosaltres, la llei no poden ser retroactives, per tant, la persona que va comprar un pis...
I per què no poden ser retroactives?
Perquè ho diu la llei, en principi.
Bueno, una llei no pot ser retroactiva. Les lleis es poden canviar, no?
Es pot canviar la llei de quin endavant, però no cap enrere. Llavors, si tu en el seu moment vas comprar 25 pisos o 50 pisos per inversió i els has deixat allà morts de riure perquè els diners que tenies que donar al fisc espanyol o al fisc francès els has dipositat en aquest país, allà s'estan morint de riure. Aquesta és la realitat. Vull dir, clar, això no ho mourem. Aquí tenim l'exemple de que la Conxita Marçal fa 2 anys ens va prometre i ens va dir que hi havia 4.000 pisos tancats i que aflorarien al mercat. Han passat 2 anys i el més calent a l'aigüera. Aquests pisos on són? Perquè saben perfectament que no els poden tocar. Llavors, a partir d'aquí, aquest tenim el primer problema. Per tant, haurem de construir més pisos si volem que els nostres fills, els nostres nets, com tu deies, puguin viure en aquest país, perquè si no els haurem de col·locar tots sota el pont. Perquè avui en dia intenta trobar un pis, i ja veuràs el que et costa, i a més el preu que et voldran cobrar. Doncs clar, si parem aquesta construcció o no tenim prou suficientment pisos per donar satisfacció a les necessitats del país, evidentment, el que estem fent és fer créixer encara més la bombolla immobiliària. Estem fent que aquests pisos que avui en dia valen 2.000, 2.500 euros arribin a 5.000. I aquí tenim un Mònaco. Tenim l'exemple, que jo ja fa molts anys que ho vaig dir, que Andorra anava cap al model de Mònaco. Ara només falta fer un tramvia a la Seu i tots els treballadors i treballadores d'Andorra que se'n vagin a la Seu, que pugin cada matí, se'n marxin cada nit amb el tramvia, i aquí a Andorra només tindrem els pisos de l'estanding, que diuen l'estanding, per gent que se'ls pugui pagar. Aquest és el projecte de país de Demòcrates per Andorra i tots els partits polítics que li donen suport. Jo estic completament en contra d'això. Jo crec que s'ha de protegir la propietat privada, però el govern no té cap dret de penjar un tema social com és l'habitatge aquí a Andorra, ara actualment, als propietaris de la propietat privada. Vull dir, són dues coses diferents. El govern ha d'assimilar i ha d'admetre que s'ha equivocat amb tota la política social i sobretot d'habitatge que ha fet fins a dia d'avui i ha de canviar, com tu deies, a 180 graus aquesta política. Però clar, si no comencem a fer-ho ja, que ara tenim el problema, si parlem, bueno, clar, és que fer un bloc costa 5 anys a fer-lo, ja serà massa tard, perquè Andorra ha perdut totalment l'atractiu. I com tu deies, aquí només tindrem o Lamborghinis, Ferraris, que és el que veiem actualment, o la mà d'obra més barata i la més desqualificada possible.
Això ja estan en cursa de fer-ho. Això ja estan de que se'n van a buscar gent a Perú, se'n van a Colòmbia, als països. Quan hi ha una llei, i ho recordo, d'immigració, que diu que els immigrants han de ser de la Unió Europea, preferentment.
Amb l'acord d'associació ho remarca molt, això.
Sí, sí. I llavors, clar, aquí, què passa? Que abans, o sigui, primer van vindre catalans, després andalusos, després gallecs, del país del sud, eh? Després...
Portuguesos.
Portuguesos. Llavors, no m'expliquis per què no han passat a l'estret de Gibraltar, perquè potser aquí hi ha una altra connotació que de religió.
No, i, no, jo crec que les pateres de... no arriben pel riu Valira, si no ja hi serien.
Però, bueno, s'agafa l'avió i se'n va al Tercer Món, a països del Tercer Món, a buscar mà d'obra barata, no qualificada, en el 95% dels casos. No dic que tots els que arriben no n'hi hagi cap de qualificat, que això tampoc seria just. Però el que la persona qualificada que ve a treballar per 1.100 euros...
No, 1.450 és el mínim que els hem de pagar, però bueno, a tots aquests que porten per fer la temporada de 5-6 mesos els hem de pagar 1.600 per lleny. Que això també és una altra incongruència. Tu portaràs 5 anys en aquest país i hauràs de cobrar 1.450 euros, i si porto algú de nou per 6 mesos, aquest cobrarà 1.600. Imagineu-vos.
Ja no entraran totes aquestes coses, perquè n'hi ha un munt. Ja per què els van a buscar allà? Pues perquè hi ha una qüestió d'idioma, que es parlen el mateix idioma, i, bueno, el mateix nostre no, eh? El mateix que sabem tots. I després perquè es conformen a guanyar pues, una misèria, no? Llavors, pues, bueno, tot això ens porta només que agafar l'ascensor social del país i baixar-lo al pis menys 3. D'acord que arribi fins al menys 6, però atenció que ja estem al menys 3, eh? O sigui, ja han fet la meitat del 0. En avall ja n'han fet la meitat. És molt preocupant, sincerament, perquè la majoria social del nostre país, la de la gent que té dret a vot, no m'agrada dir-ho perquè sóc socialdemòcrata i no m'agrada dir-ho, però la majoria és, bueno, si no conservadora, liberal, i si no conservadora, liberal, demòcrata, liberal. Digue-li com vulguis. Les eleccions no les guanyen els partits, que només, ara només en queda un, en la seva època n'hi van haver-hi dos o tres, no els ha guanyat els partits d'esquerra, i no m'agrada dir-ho, no? Però, sincerament, és una cosa que la societat s'ho té de plantejar, ja deixant a part les polítiques d'un partit o d'un altre, sinó a nivell social o prenem cartes a l'assumpte i ens ho prenem en sèrio, vivendes socials al màxim, invertir més en seguretat ciutadana, que s'està deixant caure. S'ha augmentat la població un 30% i la policia no ha augmentat els seus recursos amb un 5 o un 10%. És que hi ha que dir-ho, aquestes coses. No han caigut perquè els policies d'ara són pitjors que els d'abans, ni molt més, són molt millors. Però hi ha menys persones per fer molta més feina. Això és així, perquè si som... Ara, 90.000 persones, no el mateix la policia amb 60.000 que amb 90.000.
Amb aquest problema ens hi trobem també amb la sanitat, ens hi trobem amb l'educació, amb tot. Sí. Estem fent un país que se'ls està escapant totalment de les mans.
I amb l'educació potser no s'ho remarca tant encara.
No,
sí que hi és el problema. Però potser encara no s'ho remarca tant perquè tenim la sort de que hi ha l'educació francesa, del Ministeri francès, la del Ministeri espanyol i la del Ministeri andorrà, a part de les confessionals i les privades.
Sí, sí.
Perquè, si no, ja hi hauríem arribat, sense cap mena de dubte. Per tant, jo em sembla, no vull fer alarmisme ni cap tipus d'aquestes coses, perquè les coses a mi em sembla que es poden solucionar parlant-ne i arribant a consensos amb gent que vulguin arribar a consensos.
El problema jo crec que és que el que s'ha de treure és els interessos personals, els interessos de país. I aquest és el gran problema que tenim amb aquest país, no? Que primer de tot passa els interessos personals de certes persones abans del que és pensar en el país, no? Perquè avui en dia, si el govern mira una mica tal com ens està deixant el país, que jo tinc dos fills i ja no s'estan plantejant de no viure en aquest país, perquè clar, és el que em diuen a mi, pare, si jo he d'estar a Andorra i he de pagar 2.500 euros de lloguer d'un pis i he de cobrar 2.000 euros de salari, no anem bé. Perquè per això podem estimar més estar-me fora d'Andorra i ja no dic Espanya, perquè molts em diuen sí, però Espanya està pitjor, però el món no s'acaba amb Espanya. Hi ha Suïssa, hi ha molts altres països que els tenim relativament una mica més lluny que Espanya, però tampoc tan lluny, i que estan donant unes satisfaccions a tota la gent preparada, la gent qualificada que ha de treballar allà, que Andorra actualment no està donant. Llavors, quan jo sento que, bueno, que sí, que hem d'apostar per la mà d'obra qualificada, pel talent del país, però per un altre cantó els estem tallant totes les ales, els estem tallant tots els recursos al nostre jovent, però ja no solament al nostre jovent, també a la gent que ha fet Andorra del que és avui en dia. Pues això a mi em cou i penso que Andorra era un país d'oportunitats i ha de tornar a ser el país d'oportunitats on tothom tingui oportunitat. Ja quan es va fer la famosa llei, i tu, Cuca, te'n recordaràs, que es va fer aquella llei d'inversió estrangera, i jo pensava, hòstia, si resulta que ve una persona a fabricar micros de ràdio i resulta que aquests micròfonos de ràdio contracte a 15 persones per fer aquests micròfonos, aquest és realment el que ens interessa, no?
Sí.
No, aquest és realment l'inversor que ens interessa. Ara, que vingui aquí una persona que munta una IP, que se'n vagi a Londres i que quan tu truquis a Andorra amb un número andorrà et salti a Londres, i que resulta que vengui a tota Europa i que facturi des d'Andorra, realment això és el que ens interessa. I a més, li demanem amb aquesta, o li demanàvem amb aquesta persona, escolti, per poder fer això, vostè ha de comprar un pis de 600.000 euros. Però és que ara amb la nova llei l'ha de comprar de 800.000. El que hem obtingut és que els pisos que valien 400 van passar a 600 i ara de 600 els han passat a 800. No hem aconseguit res més que això.
Anirem a publicitat i tornem a la tertúlia amb el Gabriel Ubach i el Jean-Marie Cucalón.
La tertúlia amb Enric Font Bernat. Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Dissabte 13 de desembre a les 9 del vespre. Morabanc Andorra, Coviran Granada.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nogreda, els professionals des de fa més de 50 anys. Fusteria Frealón, innovadors amb la fusta. Fito Vidrier, ho veuràs genial. Express Clima, professionals de les instal·lacions. Xef Amadeo, mig de mar i brases.
Com m'agrada aquest esport. Mai por, el Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira.
93.3.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maria Cucalón i el Gabriel Ubach. Bé, abans en l'altre publicitari comentaven doncs, el tema de les empreses. Cert que es vol tenir valor afegit per al país. Producció, bueno, no podem tenir la set de Martorell aquí perquè no hi ha l'espai per ubicar-la, però hi ha una certa part, diguem, del teixit empresarial que produeix i exporta molt poc. No som un país exportador. Moltes vegades ens hem emmirallat amb Liechtenstein, però clar, Liechtenstein sí que té empreses que es porten i potents, no? A partir d'aquí, no sé si és la solució, però el plantejament seria, doncs, refer la graella de cotitzacions o d'imposició segons la producció que sigui interna, externa, els beneficis que generes fora del país, que hi hagi un cert percentatge que recaigui, diguem, en les arques de l'Estat.
El gran problema que tenim aquí a Andorra és que actualment qualsevol pot vindre aquí, com que no sabem exactament el que fa o el que desfà, va ell directament allà a duanes, no? A tributs i fronteres, i diu, he guanyat tant, aquí tinc les factures i tal, tu creus o no tu creus, tenim els medis que tenim per poder-ho controlar o per poder-ho verificar. Hi ha hagut, l'altre dia sentia, per exemple, el nen de Cal Plandolit que sortia dient és que 100 persones paguen el 40% de l'IRPF d'Andorra. Perfecte, ojalà vinguessin 2.000 d'aquests, però no hem d'oblidar els altres, perquè aquestes 100 persones o aquestes 1.000 persones no poden fer oblidar els 85.000 que viuen actualment en aquest país. Clar, aquí ha de ser un país per tothom, tothom hi ha de tindre la seva cabida. I, aquest, i el que és Demòcrates per Andorra i els partits que li donen suport només han fet polítiques degut a l'especulació immobiliària, degut a l'especulació empresarial, perquè no deixa de ser una especulació empresarial això també, que només uns certs sectors s'han sortit superbeneficiats. Però la resta del país ha sortit bastant mal parada. Clar, jo quan sento, jo t'ho dic, al Consell Econòmic i Social, l'altre dia teníem una discussió forta amb la ministra Conxita Marsol, que ens deia, bueno, és que pujarem a l'IPC sobre el salari mínim, i els altres no. O sigui, l'IPC s'ha de pujar a tothom, per llei hauria de ser així. I inclús a les pensions, hauria de pujar per llei, i no es fa perquè no hi ha una voluntat social ni política.
És perquè, mira, des de sempre hi ha hagut una llei doncs que és obligat a pujar sobre l'IPC. Des de sempre, no d'ara, eh? Des de sempre. Per contra, la realitat econòmica del país no es passa aquesta, perquè la gent que viu i treballa aquest, el cistell de la compra li puja igual guanyant 1.400 euros que guanyant-ne 5.000. El tema està en que d'una vegada es faci el gir de 180 graus que he parlat abans de com enfocar aquestes coses. Jo estic d'acord amb una de les coses que Demòcrates per Andorra i els països que, i els països no, i els partits que li donen suport mantenen, és a dir, Andorra ha de ser tributàriament un país atractiu per tots els altres països europeus. Jo hi estic d'acord amb això. Però, clar, no hi estaré mai d'acord en els tants percents que fan, no? Perquè, per exemple, Irlanda, que és un país de la Unió Europea, membre, no associat, sinó membre, que no és pas el mateix, paguen menys impostos que el resto de la comunitat, no? Per tant, tributàriament és un país atractiu anar allà, estar dintre d'Europa, etcètera, etcètera, i paguen menys. Però clar, quan paguen menys? És que Andorra no és que paguin menys, paga moltíssim menys. No una mica menys, o bastant menys, moltíssim menys. Per tant, primera cosa, no és escalat. No és una tributació progressiva a el que un genere. Qui es paga màxim? El 10%, el que genera molt, moltíssim. I el mínim per no generar, bastant més alt que qualsevol altre país de la Unió Europea. Ens en tindríem potser d'anar a països del nord per veure que l'accent és així, quan allí es guanya el triple que aquí. Jo, hi ha una cosa que em sembla que mentre no es canvi la llei impositiva, el sistema impositiu, es faci progressiu, es doni, agafi a l'Estat les rendes de l'habitatge, es faci un Ministeri de l'Habitatge, com Déu fa, i el Ministeri de l'Habitatge cada any fa X vivendes. Dintre de 20 anys tindrem moltíssimes vivendes. Això no es fa perquè està en contra del privat. I el privat és el que ha portat a rendes fins avui del tema de pisos de lloguer. Però, clar, això s'ha desmadrat. Els privats tenen el dret de guanyar amb els seus béns el que vulguin.
Estem d'acord.
El que ells vulguin. Ningú li ha de posar pals a les rodes amb això. El que s'ha de fer és la llei de la lliure competència. Tu poses a 10.000, m'ho invento, i jo ho posaré a 500. I veurem, jo no tindré de tindre un pis perquè tu en lloguis un. Llavors, si tu els vols llogar igual que jo, els tindràs de posar al preu que els poso jo. I si no, no els llogaràs. O tindràs de donar més prestacions de les que dono jo, que també és possible, això. Però, clar, tot això no es fa, i hi ha que dir-ho clar, perquè potser el senyor mateix que faci aquesta llei i l'aprovi, que no és un senyor, és una majoria de senyor, és el gran propietari que té els pisos. I llavors es fot pedres al seu teulat i, clar, això la protecció humana ja t'ho diu, que pedres al teu teulat no te'n posis. Cuca. Per tant, deixem, i acabo. Per tant, si això no es canvia, ens queden 20-25 anys de vida a molt estirar, perquè això faci un pum que aquí no hi vulgui vindre ni el tato.
Completament d'acord amb el que acabes de dir, però la pregunta del milió és, en un país de 85.000 habitants...
90.
O 90.000, més al meu favor. Sí. En un país de 90.000 habitants, on 30.000 tenen dret a vot, 15.000 es queden a casa i 6.000 fan una majoria, ho tenim molt difícil, això d'aconseguir que això avanci. Jo, quan parlo amb molt jovent d'aquí del país, molts em diuen, ah, mira, política me la porta fluixa. Jo no vull saber res de la política. Bueno, però la política o la fas o te la faran. Sí. I aquests en sabem molt, de fer política, perquè els amos d'aquests pisos que estàvem parlant, que estan a 2.500 i 3.000, molts són d'aquests que fan la política, I la saben fer molt bé per casa seva, Però, clar, aquí hem d'arribar...
Estan en el seu dret,
No, no, evidentment. Però si jo no...
Jo això no el discuteixo,
Jo amb això no els critico, Però ho saben fer. Però, clar, aquí el que cal és tindre un parc de vivenda, primer, que pugui ser de propietat. Jo penso que ara hem de capgirar una mica les estadístiques, I el que hem d'aconseguir és que el 70% de la població d'Andorra pugui accedir a un pis de propietat. I que només sigui el 30% el que... com a la resta del món, sí, accedeixi a un pis de lloguer.
Jo ja estic d'acord amb això, però ara estàs fent demagògia.
No.
Sí, perquè si no accedim ni al lloguer, imagina't a la propietat. O sigui,
és superfàcil.
És pensar... Bueno,
mira,
amb sous de 1.500 euros vols accedir a la propietat?
Sí. No. Sí, tranquil·lament, i et ficaré l'exemple. Avui en dia, quina diferència hi ha de preu entre un totxo comprat a la Seu d'Urgell o un totxo comprat a Andorra? Cap. Al contrari, el de la Seu d'Urgell paga quasi un 21% d'IVA i aquí paguem un 4,5%. Estem d'acord o no? Llavors, jo he fet les meves averiguacions. Quant pot costar avui en dia construir aquí a Andorra el metro quadrat d'un pis? 2.000 euros al metro quadrat? Què passa? Que aquí a Andorra la construcció és molt més cara que la Seu, que la Vall de Boí o que a Tort?
Es fa de més qualitat, també hi ha que dir-ho,
Jo diria que s'hi fa o no fa, perquè avui en dia tens pisos a la Seu d'Urgell que no tenen res que envejar els pisos d'aquí d'Andorra. I si parlem de les torres, que tot és vidre, doncs llavors ja apaga i vamonos. Jo he ficat un preu, 2.000 euros al metro quadrat, un pis de 100 metres quadrats, 200.000 euros de cost, de construcció. A partir d'aquí... has de sumar-hi el terreny, que el terreny pot ser cedit pels comuns, i has de sumar-hi tots els gastos que són el que cobren els ajuntaments i cobre govern d'impostos. ¿Vale?
I els comuns. Comuns,
ajuntaments i govern. ¿Vale? Tot això, si ho reduïm, resulta que aquí podem tindre pisos de protecció oficial sobre uns 250.000 euros, un pis de 100 metres quadrats. Els estem pagant a 1.200.000. Us doneu compte del que estem parlant?
Hi ha algú que s'està fent d'or.
Evidentment. I això no és especular? Perquè si demà
tu... Jo no he dit que no sigui especular,
Però si demà tu, Cuca, tens mal de cap i vas amb una farmàcia i dius, escolta, dóna'm una aspirina, i el farmacèutic et diu, són 500 euros de l'aspirina, li dius, estàs boig o què? Et dirà, sí, però el mal de cap el tens tu, Però és el que està passant en aquest país. Nosaltres el que vam proposar és ficar un llindar de dir 8, 10 euros, 15 euros, més igual, que la fiqui govern, a quant ha de valdre cada pis. I a partir d'aquí, el que llogui per sobre d'aquests preus, esperant aquests pisos de protecció oficial, mentre esperem aquests pisos de protecció oficial, el que llogui per sobre, que pagui amb un diferencial, i el que estigui per sota d'aquest llindar, que pagui un altre diferencial. És com jugar a primera o jugar a tercera divisió regional. És el mateix. I així, d'alguna manera, ja evites tots aquests problemes que estem tenint.
Aquest llindar qui el farà?
L'Estat. L'Estat ha de ser el garant del benestar de la ciutadania. Ara, si està ja ocupant una cadira de l'Estat, és per ser garant de casa teva, doncs llavors és un altre tema. Llavors apaga i vamonos. Que s'ho facin mirar.
Doncs vamonos.
Bueno, del que estàs dient, Gabriel, em fa pensar que d'aquí poques setmanes estic a anunciar aquesta sectorització de com es descongelen els lloguers de cara al 2027, dius, clar, en el mapa el que dibuixarà la línia amb el llapis, per dir-ho així, es comerà per casa seva, no es comerà per casa seva, serà una decisió delicada.
Mira, el govern, el que tenim clar nosaltres és que nosaltres el que hem demanat és que fins que no s'hagi resolt el tema de l'habitatge no es descongeli res. Vale? Accentuant que sigui d'aquesta manera, d'agafar un llindar, 8, 10, no sóc jo que l'he de dir al llindar, el llindar s'ha de... Perquè clar, quan jo sento ara Demòcrates per Andorra, l'altre dia el senyor Baró a Ràdio Televisió d'Andorra deia no, és que això ha de fer objecte d'un consens social. Consens social amb qui? Amb els 90.000 habitants d'aquest país o amb els 6.000 que donen la majoria d'EA? Amb qui volen fer el consens social? Clar, fiquem un preu, fiquem un valor, i a partir d'aquell valor, tot el que vulgui llogar per sobre d'aquell valor, doncs que pagui a final d'any. Jo no vull intervenir res, Tu si vols llogar un estudi d'una habitació a 5.000 euros i ve un boig i tot lloga, benvingut sigui, és el seu problema i el teu problema. A partir d'aquí és l'Estat el que ha de saber quant ha de cobrar per aquests 5.000 euros. I la persona que està llogant un pis a 500 euros avui en dia, doncs aquest, l'Estat és el que ha de ser el garant de dir ajudem aquesta persona perquè està fent un bé social. No donis una ajuda, perquè quan l'Estat dona ajudes, com tu bé deies abans, Cuca, està donant ajudes a les persones, perquè semblen el país dels assistits, això, doncs clar, a qui està donant l'ajuda? A la persona que necessita per poder pagar el pis o al propietari d'aquest pis que li cobrarà encara més amb aquesta persona? És que estem fent les coses, sempre voltem a la mateixa... És el peix que es mossega la cua. Sempre n'hi ha els quatre de sempre que surten beneficiats. I sempre hi ha la major part de la població que surt perjudicada.
Precisament per això he dit abans que era contrari a les ajudes.
Jo també.
I favorable als drets.
En aquest plànol que deia, m'estic donant compte, i no sé si ho veia com jo, que es faran illes, perquè, per dir una manera, si mirem la part alta d'Escaldes, tens una part nova construïda amb les torres, amb un cert cost, però si fas 150 metres o menys, tens edificis que tenen 35, 40 o 50 anys, evidentment no pots pretendre, aleshores la cartografia serà, diguem, no, a topets, no? Com
no,
deia...
perquè el valor de lloguer d'un pis a aquestes famoses torres o el valor del lloguer d'un pis que tingui 50 anys serà el mateix, perquè jo et demanaré el que voldré i tu, si pots pagar, el pagaràs, i si no el pots pagar, m'obligaràs a baixar preu o a buscar un altre llogater, que és el que està passant avui en dia. Per què els pisos avui en dia, com bé diu el Cuca, estan arribant a 2.500, 3.000 i 4.000 euros? Pues perquè venen gent i els paguen. Però alguns perquè no tenen cap altre remei, perquè o paguen això o han de marxar del país. I d'altres perquè tenen un poder adquisitiu suficientment important per poder...
No hi ha tanta gent que tingui aquest poder adquisitiu.
Déu-n'hi-do.
El que perquè... tindria d'haver-hi són lleis que vagin en contra dels pisos patera.
Mira, jo l'altre dia parlàvem amb el promotor.
Que s'ajunten 5 famílies dintre d'un pis, a cada habitació un, el quarto de bany i la cuina compartits entre els 5,
però això ara ja ho estan fent els empresaris, Cuca. Els empresaris s'estan quedant pisos i estan ficant 8 i 9 treballadors en un pis de 3 habitacions. Però per què? Perquè els hi cobren 200 euros a cada un, i encara que aquest pis valgui 2.500 euros ja el tenen amortitzat.
Ja el tenen,
això per un cantó. I per un
això
altre
és el que tindria d'estar prohibit per llei. Ja,
sí, però el govern tampoc vol. Nosaltres hem demanat que no es pugui llogar habitacions. Vull dir, o com fan... Jo he tingut una conversa ara fa poc amb el senyor Jaume Collbony, que és l'alcalde de Barcelona, no? El batlle de Barcelona, i ell em deia, Gavi, en el cas de que puguin llogar les habitacions, no podrà accedir mai al preu del pis amb zona tensionada amb un preu marcat. Nosaltres aquí és que ja no volem marcar ni el preu, imagina't tot el més.
No, hi ha una cosa, per mi hi ha una cosa claríssima, no? És a dir, jo recordo els anys finals dels 70, principi dels 80, que la policia, el servei d'ordre, anava pels càmpings, anava pels llocs a controlar que no hi haguessin gent visquent fixe allí, perquè això era fomentar el barraquisme i tal, no? Sense haver-hi tantes lleis com ara, ho portàvem bastant més controlat que ara. Ara, jo no sé si van als càmpings o no hi van, no? Perquè em sembla que ni als càmpings es pot anar a viure. El tema no és un altre. Ara, i ho acabes de dir tu, doncs hi ha empreses que agafen pisos, a cada habitació n'hi posen un o dos, i entre tots paguen el lloguer
desorbitat.
Desorbitat que tindria d'estar prohibit per llei. Dit això, doncs mireu, torno a el que he dit a l'inici. O posem fre en aquesta mena d'especulació o ens anem a Norris. Sí. Així de fàcil, eh?
Sí, però l'interès del govern no és aquest. L'interès del govern, ara ja veureu la descongelació. Nosaltres... Veure,
aquí això hi ha que veure que ha de ser també el del seu interès, perquè si això se'n va a Norris, tots aquests de 15.000 o 20.000 que eren quan jo vaig arribar en aquest país, els 90.000 que hi ha ara han crescut per 3. I llavors tots aquests pisos que s'han fet per donar acollida a aquesta multiplicació per 3 a la població, si el país pateix una crisi que se'n va avall, aquells pisos se'ls menjaran,
no,
se'ls confitaran. No, perquè abans ho aturaran. No,
no Cuca, no. Perquè abans, tu ho has dit, abans venien gallegos, venien portuguesos, venien andalusos, venien...
Sí.
I aquesta gent venia aquí per crear els seus fills i per tindre la vida aquí. Els treballadors que estan arribant ara a Andorra són gent que a casa seva no tenen per menjar. Vale? Llavors, ells arribar aquí i pagar 300 euros d'un camastro a condició de que puguin enviar 500 o 600 euros a casa seva per mantenir la seva família, i això és lícit, perquè nosaltres faríem exactament el mateix, pues jo amb això no els critico. Jo el que critico és aquest sistema d'esclavatge que està deixant el govern que s'instauri en aquest país.
Pues això, d'això estem parlant.
I clar, el problema greu no és d'aquesta pobra gent que arriba aquí i que, hòstia, amb 500 euros aquí a Andorra diràs, bueno, això no tens ni per...
Jo no he dit que el problema era
No, però no t'estic dient que ho hagués dit tu. Però clar, qui ho permet? Precisament els que tenen el nas ficat a totes les empreses que estan necessitant la mà d'obra. Ara actualment estem tirant de mà d'obra sud-americana. Mai havíem tingut en aquest país tant sud-americans com ara. Vas a qualsevol restaurant, hotel, qualsevol botiga i et surt un sud-americà. Però és que quan aquests ja no vulguin vindre a Andorra, que arribarà, haurem d'anar a veure el Pedro Sánchez i tots aquests que arriben en patera allà a l'Estret de Gibraltar que ens els enviï cap aquí. Perquè mentre sigui així, la qüestió és pagar el menys possible. Perquè l'empresariat d'aquest país, no dic tothom, però majoritàriament, té al cap que aquests treballadors són com la taula o són com l'ordenador, o els pago jo i són meus i puc fer amb ells el que em dona la gana. No hi ha un sentiment de dir he d'invertir en l'empresa perquè aquesta gent tingui les formacions necessàries per poder tindre gent altament qualificada. No hi ha aquest sentiment en aquest país. Aquí, en aquest país, i ho estem veient cada any quan parlem de salaris, tenim unes bofetades. Clar, el govern diu, com que no es fiquen d'acord sindicats i patronal, doncs mira, el govern puja l'IPC al salari mínim interprofessional i ja està. I el govern ja ha complert. I ara...
Mira, en un país normal democràtic, el laude, que és l'obligació que té el govern de fer si la patronal i els sindicats no es posen d'acord, ells han de dictar un laude. I el laude no ha de ser satisfactori ni a la patronal ni als sindicats. Ha de ser neutre, és a dir, ha de pujar al que a criteri de govern creu que es necessita per seguir mantenint el poder adquisitiu al nivell de vida que hi ha al país.
Però actualment...
Ha de ser així. I actualment això no és així. Quan es fa un laude, el fan, doncs, bueno, d'aquella manera.
Però és que no
hi ha
laude.
I poques vegades han fet... Em sembla que n'hi ha un que han fet laude, que jo sàpigui, sí.
No, per al transport. Quan va haver-hi divergències amb els conductors.
Sí, efectivament, sí.
Sembla Copalsa, que... bueno, però és que...
En Copalsa, sí.
Copalsa, sí.
Que jo amb un company meu de partit... Jo amb un company meu de partit, fa uns quants anys enrere, vàrem estar parlant de com anaven les coses, i jo creia que estava Doncs la banda que defendem, que defendem els socialdemòcrates, i ara resulta que està a l'altra banda, perquè li interessa, no? Lleig, si més no, lleig per ell, però l'obligació del govern era fer un laude no a favor d'aquest o de l'altre, sinó és un laude neutre. Així és històricament a tots els països democràtics d'Europa.
Sí, però clar, el problema quin és? El govern en diu, a veure, sindicats i patronal, us heu de ficar d'acord. Vale, i si no ens fiquem d'acord, com tu ben dius,
claro.
El govern ens diu, no, si no ens fiquem d'acord, pues nosaltres pujarem només l'IPC i pues l'empresari podrà el
que
no fer el que li doni la gana.
Això és el que no és normal.
Doncs quin interès té l'empresari arribar a un acord amb els sindicats? Cap, ni un, perquè sap que si no arribem a un acord podrà pujar el que li donarà la gana amb ell, com si no vol pujar l'IPC. No passarà res. Vale?
Això és el que no...
I això si està per durant contra, anys i panys.
Si per contra, ves de ser així, fos de que... Mira, Renoi, el govern ha dictat un laude que no és el 100% del que en demanen aquells, però és una bona part. De ben segur que abans de que l'obliguessin per llei a fer això, de ben segur que arribaria amb un... perquè és més fàcil negociar amb un interlocutor que no amb 50, no?
Però doncs... és que no hi ha negociació. No. A veure, és que no hi ha negociació, perquè ni hi ha negociació amb els sindicats ni hi ha negociació amb els treballadors. O fas el que et dic o te'n vas. Ara hi ha hagut una negociació, hem tingut dues negociacions nosaltres amb la CEA importants. Una era pel 14 de març, on ja hem acordat que el 14 de març pues, es pagarà el dia i hi hauran dos dies recuperables, i nosaltres l'únic que hem demanat, aquests dos dies o aquests tres dies, si el treballador no el vol cobrar, que serien tres dies, que són del treballador. És el treballador el que ha de poder dir quan vull fer festa o... Pues no, al principi no ho volien així, tampoc. L'empresari diria el dia que tu has de fer festa, però tu vens el dia 14 de març perquè m'interessa a mi. Això no funciona així, senyors. Però en aquest país fins ara havia funcionat així. Ara no. Estem canviant les normes del joc, però ens està costant
el
moltíssim.
Socialdemòcrates se'ns va ocórrer fer festa el primer de maig.
L'únic any que ha sigut festa.
I ens van pagar el zero. I poc més ens van desfenestrar del govern i no sé quantes coses més. És a dir, les coses hi ha que portar-les amb un nivell de que la patronal i la gran patronal no surti perjudicada, però tampoc surti perjudicat a la part assalariada. Per què? Perquè un sense l'altre no són res. I aquí està la clau del qüestió, que una part i l'altra estiguin obligats a negociar, i si s'ha d'arribar perquè no es posen d'acord cap de les parts, el laude ha de castigar, no ha de favorir, ha de castigar allà on s'ha de castigar, ha de castigar.
Amb aquestes bones paraules acabarem la tertúlia aquí.
Home, deixa-me l'acabar d'una altra manera, tio.
Gabriel Ubach, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Et desitjo que passi unes molt bones festes de l'any, que hagi una bona sortida d'entrada d'any. Ens veiem l'any que ve.
Igualment a tots els oïdors de la ràdio, i a tots esperem que l'any que ve sigui diferent, que les coses comencin a canviar, que la gent comenci a recapacitar, sobretot, i que la gent sàpiga que el canvi està a les seves mans. I està a les seves mans quan vagi a depositar el vot a la urna.
Senyor Cuca, Gabriel Ubach, Josep Maria Cucalón.
Amb molt d'honor em dic Josep Maria Cucalón.
Aquí fins a la Xina. També et desitjo unes molt bones festes nadalenques.
Igualment,
i gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, i a l'audiència, a tots vosaltres, bon Nadal.
I et dic fins l'any que ve. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.